L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, mare, em fas mal. I falta l'estimada, que la Marta Segrelles... Benvinguda, Marta. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Has situat al principi del títol del teu llibre, Estimada, mamà, em fas mal. Tu dius al començament del llibre que et fa por, et feia por en el moment que t'ho plantejaves o que t'ho van plantejar, semblar una hater de les mares, una odiadora de les mares.
Exacte, sí, li vam donar voltes al títol, no? Teníem clar que volíem parlar de la mare, però des de la mare tòxica fins a estimada mama t'ho diu, fins a trobar doncs, aquest estil d'estimada mama em fas mal, que parla més de la vivència de la filla.
En present o en passat? És a dir, em fas mal ara o m'has fet mal al llarg de tota la vida?
Pot ser de les dues maneres, no? Puc tenir com una experiència infantil on m'has fet mal i ara la nostra relació més menys, o pot ser que la nostra relació a la infància estigués bé fins al moment de la vida adulta que hagi canviat.
I pare? O sigui, te l'has plantejat un llibre sobre el pare?
Me l'han demanat, Quan han vist que estimada mama hi havia com moltes persones que volien aquest estimat papa.
Hi hauria moltes diferències en relació a la mare?
Doncs hi hauria algunes, no? Perquè sí que és cert que una de les preguntes que faig al llibre és si la relació és tan complicada perquè les dues són dones, no? I sí que hi ha com un tema de gènere que impacta i amb el pare seria doncs diferent, però també aquestes ferides doncs, són de la mare i del pare a vegades.
Un dia en Joan Garriga ens va dir en aquest programa hem de tenir present que els pares ho han fet el millor que han sabut. Uh-huh. I estàs d'acord?
Sí, justament, mira, avui parlàvem aquest tema de que hem de poder dir això, però una vegada hem traspassat com moltes fases, no? Per arribar com a aquesta compassió i poder dir, ei, estic agraïda pel que heu fet, perquè ho heu fet el millor que heu pogut, sí que he tingut com aquest permís d'haver-me enfadat, haver-me posat trist, haver-me decepcionat, i a partir d'aquí, doncs crec que et puc entendre, no? I compadre.
Ens acompanyen també avui a l'Ofici de Viure, juntament amb la Marta, la Laia Sabater, l'Anna Serra Dolcet. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
L'Anna, com a psicopedagoga, què en penses de tot el que estàs sentint?
Doncs hi ha una part que podria dir també que som co-creadores de la nostra realitat amb la nostra mare i que... Poder hi ha uns rols pactats que hem tingut més enllà i que aquí es generen unes circumstàncies perquè nosaltres estiguem com en actiu en aquesta evolució personal i interior.
No t'he acabat d'entendre, Anna. A veure.
Sí, és a dir, sí. Moltes vegades veiem que allò que hem viscut en la nostra infantesa és fruit de circumstàncies que ha generat la nostra mare i que nosaltres les hem patit. I jo us diria també que ho puguem mirar com que aquestes ànimes que s'han trobat aquí en aquesta vida poder també han fet el pacte de trobar-se, de generar unes circumstàncies i que tot allò sigui com el territori d'inici perquè hi hagi un despertar a la vida i hi hagi una altra manera de veure, no? I de trobar-me també amb el meu inconscient. És a dir, com en els contes o en els nostres somnis, tots els personatges formen part del nostre inconscient, també igual la nostra mare el que ens porta és un missatge de tot allò que viu dins nostre. I en comptes de carregar-nos a la cartera, no? El que ens porta el sobre, poder veure què ens transmet la mare i tot allò que vivim per obrir el missatge.
Per treballar-nos a un nivell profund. Clar, tu estàs parlant d'un nivell de profunditat, no? Al qual no fa referència la Marta, perquè tu, Marta, et bases en la teva experiència, però sobretot en la de les pacients.
És així. Sí, al final inclou tot un espectre de les relacions amb la mare, no? Des d'aquella relació més segura on hem de fer com algun ajust fins a aquelles persones que no tenen relació, però sí, inclou com molta diversitat d'experiències.
Sí, el fas teu, el missatge de la Marta, Laia?
Sí. Mira, una vegada les pares, ara pensava, una vegada no me'n recordo qui va ser, que deia com les madres suficientemente buenas, no? I crec que responent una mica al que deies, no? De han fet el que han pogut, probablement moltes han fet el que han pogut, altres no ho han sabut fer, no? El que sigui, però sí que crec que la Marta ho explica d'una manera que està molt bé perquè inclou com moltes experiències dins de parlar amb la mare, no? Perquè al final cada experiència és única, cada persona ho ha viscut diferent, davant de la mateixa experiència la gent es fareix de maneres diferents, no? Però sí que crec que és un vincle que costa molt de parlar, no? És com molt intocable i que està molt bé que es doni i veu com també experiències que potser no han estat tan idíl·liques com sembla a vegades, no?
Avui en parlarem a l'Ofici de Viure. la Marta Sagrelles al seu llibre que, segons el metge Gabor Maté, tots els éssers humans tenim dues necessitats bàsiques. En primer lloc, la necessitat d'aferrament o de connectar amb altres persones. I la segona, la necessitat de ser autèntics, saber el que sentim i poder expressar el que som. Durant la infància i en la relació amb la nostra mare, moltes vegades hem de triar entre aquestes dues opcions. I preferim, diu la Marta, renunciar a l'autenticitat en favor del vincle amb la nostra mare perquè és la seguretat que coneixem. Això té unes conseqüències i són que, quan som adults, hem de retrobar aquesta autenticitat si volem sentir-nos bé. Continua escrivint la Marta. Quan ens embarquem en un procés de guarició de la nostra ferida materna, en realitat el treball consisteix essencialment a reconèixer la persona que vam ser, sabent quines foren les renúncies a l'autenticitat. Ella mateixa, la Marta, explica que el títol del seu llibre l'explica no pas com la nostra relació com a fills o filles amb la madrastra dolenta del conte de fades, sinó amb la nostra mare, que segurament va intentar fer-nos feliços i potser no se'n va acabar de sortir. Ens diu que "em fas mal" és el rastre de l'impacte del que va passar i que probablement continua passant, fins i tot en les situacions més quotidianes. I és que cap de nosaltres camina pel món sense ferir algú altre, i probablement moltes altres persones, i moltes vegades ni ens n'adonem. Avui a l'Ofici de Viure, "Mare, em fas mal".
Jean de la Bruyère. De les ferides neixen miracles.
Aquestes ferides, quan es noten en el nostre comportament del nostre dia a dia, les podem identificar.
Emma Ribas, parlant de les ferides d'infància, persones
que, psicòloga. Que a vegades potser tenen un comportament concret, doncs podem identificar que darrere hi ha una ferida concreta. I això també es pot treballar. Aleshores, moltes vegades, clar, a la consulta, les persones no venen dient "vinc a sanar aquesta ferida", perquè no en som conscients. El que sí que les persones potser poden venir, per exemple, a teràpia de parella i veure que repeteixen certs patrons, o que a l'hora de trobar una parella concreta, o a la feina també, que se n'adonen que les feines doncs sempre no suporten, per exemple, la crítica, i quan es prenen la crítica i fugen, no? I aquí tindríem una ferida també concreta. Aleshores, aquí és quan, com a professionals, ens podem explicar i assenyalar que potser hi ha unes ferides de la infància que podem detectar, prendre consciència, elaborar-les, sanar-les i també fer un treball perquè en la nostra vida quotidiana puguem viure sense el filtre d'aquestes ferides i puguem tenir una vida doncs més lliure en quant a consciència i a l'acció, no? Escollir doncs la parella, per exemple, sense repetir els patrons de les ferides de la infància, o en una feina doncs ser capaços doncs de posar límits o de ser assertius, no? Perquè moltes vegades aquestes ferides ens fa que, el que comentàvem, que acabem repetint uns certs patrons, i que sempre que això és el que ens porta a vegades a la consulta, veure, no? Que acabem repetint un patró sempre i dir "ostres, em passa alguna cosa, no? I em m'aturo, vaig a escoltar-me, demano ajuda i vaig a veure què és el que passa".
Quina importància, Marta, dones a les ferides d'infància? Tots tenim ferides, encara que de moltes no en som conscients, i emergeixen les seves conseqüències, tal com ens explicava ara l'Emma Ribas, en la nostra relació de parella o a la feina. Però quina importància hi dones en relació a la mare?
Les ferides d'infància són totes aquelles coses que ens han passat, però moltes vegades aquelles coses que havien d'estar i no han estat dins d'una relació, no? Tota aquella companyia, tot aquell suport que m'ha fet falta, no? Llavors, de la mare esperem que sigui com aquesta persona que ens pot acollir, que es pot donar compte d'allò que ens passa i pot posar nom a allò que nosaltres no sabem posar, identificar, perquè encara som petites, no? Llavors, ella és com aquella que s'ha de fer càrrec dels que ens passa a nosaltres mentre som petites.
I en el moment en què no ho ha fet, perquè no n'ha sabut més, no? Perquè en general estem parlant, i amb això hi estàs d'acord, que és no n'han sabut més?
Sí, pot ser una opció, no?
Aquesta que no... Va, no, dir perquè jo vull pensar que no hi ha mares amb mala fe.
Jo també, la veritat. Però sí que és cert que amb les històries que conec, a vegades, mira, amb la Laia ho parlàvem, no? Abans de venir, com que aquest punt de la consciència, de la maldat, no? No sabem ben bé on està com la línia, no? Però sí que és cert que ens trobem com moltes experiències que a vegades no podem defensar en aquest punt, no? De dir, hòstia, ho han sabut fer el millor, però hi ha moltes persones que quan són mares encara entenen menys a la seva mare, no?
I llavors a la consulta això acaba emergint, no? Potser no d'entrada, però en un moment o un altre acaba sortint.
Exacte, sí. A vegades potser no és el motiu principal, no? Com deia l'Emma, de dir, hosti, doncs vinc a teràpia perquè a la feina soc molt exigent o perquè la parella, doncs, no sé què em passa, que no suporto les crítiques o que em sento que dono més que les meves amistats, però és veritat que acabem anant a aquest lloc a parar, no?, a la mare.
Laia?
Sí, totalment, o sigui, bueno, jo quan treballo amb parelles, al final les dinàmiques familiars en general és una cosa que està molt apresa, sobretot la resposta que han tingut davant dels teus conflictes, no? Des de persones que potser no demanen ajuda a la seva parella perquè a casa no podien demanar ajuda, des de persones que potser són molt exigents en la relació perquè també han estat molt exigents amb elles, però està clar que no és com el motiu principal d'entrada, no? O sigui, crec que només les persones que han rebut com grans abusos o grans negligències et dirien, hosti, vinc a treballar això en concret de la meva infància, però si no, moltes vegades, i la Marta moltes vegades ho ha explicat i en el llibre crec que ho diu, no? La típica frase de la meva infància va ser normal, no? O sigui, ens costa com molt connectar amb que no és que sigui normal o no, sinó que cosetes sempre n'hi ha, no? I que després es reflecteixen molt al nostre dia a dia en tots els aspectes.
Sí, parlau per exemple de l'autoexigència, tu també ho esmentes, Marta, en el llibre, no? O sigui, una persona que és autoexigent amb ella mateixa, potser dius tu, no? Perquè la mare ho va ser amb ella.
Exacte, al final aprenem models també i en aquest aspecte és molt important el que rebem de la companyia que tenim més al voltant, no? I si, per exemple, a l'escola, no? Doncs vinc amb una bona notícia d'una nota i potser no hi ha com la rebuda que jo espero, no? I no hi ha com aquesta companyia o hi ha inclús com aquest silenci, doncs acabo aprenent certes coses, no? Com que les coses no s'han de celebrar o que no és important el que faig i acabo traient conclusions de si no és important el que faig, potser no és important qui soc.
Però quan han passat els anys, què podem fer?
Sí, moltes vegades el que pensem és que com això ha passat fa molt de temps, que ja no ens impacta, no? Però sí que podem fer tota aquesta feina de reparar aquelles ferides, no? Moltes vegades no és tant en canviar la situació, sinó alliberar l'emoció que es va quedar atrapada, no? Moltes vegades.
Cal dir-ho a la mare?
Mira, aquesta és una pregunta que acostuma a passar, no? I jo sempre dic que si hi ha una possibilitat com de construir encara la relació, potser sí que és necessari dir-ho, no? Si tu i jo ens relacionem i cada vegada que em saludes em toques el cabell, a mi no m'agrada i vull que ens seguim veient, doncs sento que t'ho haig de dir, no? Però sí que és veritat que en aquest aspecte potser hi ha converses que no es poden tenir perquè no hi ha relació, perquè no han conegut la mare, perquè la mare ja no hi és, no? Llavors tenim com altres tècniques de poder tancar aquest capítol de la mare d'una altra manera, teràpia, no? I a vegades és necessària la conversa, però a vegades també ho podem fer d'altres maneres.
Sobre aquests aspectes que estem comentant ara, l'Anna vol afegir-hi alguna cosa?
Que poder la vida de vegades és un camí cap a la reconciliació, perquè si no també projectem en els nostres fills tot allò que no hem elaborat, no? I hem posat a lloc a dintre nostre amb la relació amb la nostra mare. Tot allò que li demanaríem o li alliçonaríem en aquesta part, no? Perquè no ho haguessis fet d'aquesta manera, igual llavors alliçonem a les nostres filles com una manera de desplaçar tot allò que no som capaços d'adonar-nos que ens ha faltat amb ella. Per això és important jo sí que estic d'acord amb que realment tothom ho fa el millor que sap amb allò que té i amb els programes, perquè la nostra part conscient poder és molt, molt petita encara. Alguns diuen que estem al 4%, al 10%. Per tant, tot aquest inconscient és tan gran que necessitem tenir com aquesta mirada compassiva i molt amorosa cap a tots amb els que ens relacionem, perquè no és fàcil, no? I segurament la nostra mare també va viure dels seus programes que venia de la seva mare, i això és un camí transgeneracional, i poder nosaltres, en tot allò que puguem evolucionar i despertar, és com canviar la inèrcia dels retrets, dels dolors, de les mancances, i aquí, no, allà, ella, amb tot allò que tenia dintre seu, va fer el millor que va saber. I ara estic jo per aprendre de la meva mare, que de vegades som aquestes mestres de llum i també d'ombra, per aprendre el que jo també puc fer, però també per aprendre el que tu em mostres que millor que no faci.
Som mestres de llum i d'ombra, dius.
I d'ombra, sí.
Sí, és bonica, aquesta expressió. Mm. El que passa és, clar, tu a la consulta, Marta, has vist tantes ombres que al final has dit, escolta, hem d'anar a posar una mica de llum a la foscor.
Sí, sí. En aquest aspecte, amb el que deies, sí, jo penso que és important com fer les paus amb el nostre passat, i a vegades no tan necessari fer les paus amb la nostra mare, no? Per això, perquè penso com amb moltes persones, les seves històries i tot el que m'expliquen, i si les tinc davant, igual que amb el títol em passava, no? De dir, hosti, vull que un títol representi el que jo diria consulta, potser no diria estimada mama, t'ho diu, no? Si algú m'està explicant el seu relat, però diria, hosti, amb el que m'expliques de la teva mare sento que et fa mal, no? Doncs també sento que no els hi podria dir tenint-los davant com que li poden agrair, no?, el que han viscut en certes experiències que em venen al cap. Llavors penso que és important fer les paus i aquesta reconciliació, però amb una mateixa i la nostra història, i a vegades això no ha de veure tant amb la nostra mare també.
I tu dius, a vegades la compassió, sí, hi ha d'haver un últim pas que és el de la compassió, però abans cal fer molta feina prèvia, eh?
Mm, exacte, haig de tenir el permís de poder-me enfadar, no?, aquesta injustícia d'allò que esperava rebre i no rebut, i el dol, no?, del dol de l'expectativa, allò que esperava de vosaltres o allò que esperava de tu i no he tingut, i evidentment aquest camí, doncs, pot ser que arribi com en aquesta acceptació.
Però si tu li dius, deixa'm fer una mica d'advocat al diable, si tu li dius a la mare el que esperaves rebre i no vas tenir, i d'això fa 30 anys o 40 anys, la mare ja no hi pot fer res en aquell moment.
Exacte.
No? La deixes, o sigui, qui li fas mal en aquell moment és a la mare.
Sí, hi ha una part que és com parlar d'aquestes coses incomoda, no? Però és necessari com per, si és una cosa que encara passa, doncs poder construir, no? Si és una cosa, com dèiem abans, que encara succeeix amb els anys que han passat, és important com fer-hi esment perquè això pugui canviar.
Sí, ja, i sempre, clar, vosaltres, Marta i Laia, sou joves, Sí. I l'Anna també, evidentment, però potser no tant, no? Però, és clar, també ens està escoltant gent que la seva mare ja és morta. Mm-hmm. Poden fer alguna cosa?
Exacte, és el que dèiem, no? Que a vegades aquesta conversa no es pot tenir, i sí que és cert que quan la mare no hi és, aquesta feina també ens pot portar com aquesta reconciliació, i ens pot portar a pensar en allò que hauríem d'haver fet nosaltres, no? Com que potser ja no li demanem tant a la mare perquè no hi és, i la mirada es posa com sobre nosaltres, no? Potser hauria d'haver dit allò, potser hauria d'haver fet més això, però sí que és veritat que moltes vegades el que fem en aquest aspecte és que ens volem treure de sobre el malestar de tot tipus, no? I moltes vegades, si ja no hi és la nostra mare, doncs sentirem com que es queda la cosa una mica a mitges, i per això és important com poder-nos fer a nosaltres com aquesta feina de dir, vale, doncs si sento que hi ha alguna cosa que no hem pogut fer i tenir aquesta conversa, doncs m'imagino el que t'hagués dit, no? I em quedo tranquil·la amb que ara ho veig.
Isabel Allende, com més gran és la ferida, més privat és el dolor.
Diu la Marta, quan hi ha molta ràbia i rancor cap a la nostra mare, en realitat hi ha un gran desig que ens doni el que creiem que era legítim que rebéssim en un moment determinat en què no ho vam obtenir, o que canviï, sigui la mare que necessitem, la mare que ens mereixem. Això vol dir que encara hi ha aspectes del que vam viure que ens cal integrar. I no passa res, escrius, Marta, per això. És important donar-nos l'espai adequat per transitar totes les emocions que el nostre cos ens demani, tal com ens has comentat. Per tant, aquí cal fer dolç, també, no?
Exacte, amb el que dèiem ara de la ràbia, també quan encara estic molt enfadada i sento aquestes coses tan intenses cap a ella, és una manera d'estar connectades en el vincle, no? Doncs encara no he trobat com aquest punt de conviure amb la nostra història, amb la nostra realitat, i llavors necessitem com tota aquesta integració de passar per totes les fases i emocions possibles, no?
Dius, en relació al que comentàvem abans, que no és estrany que si tenim una mare exigent ho siguem també amb nosaltres, o que si totes les dones de la nostra família han complert els seus somnis en divorciar-se, puguem creure que tenir parella equival a renunciar a allò que anhelem. Això són càrregues per llegat que poden ocasionar-nos molt malestar i malmetre el vincle. Pel que fa a l'educació exigent, severa, també formava part de tota una generació.
És una cosa que apareix molt en les presentacions, no? Perquè quan presento el llibre venen persones de 15 anys, però també filles amb les seves mares de 80, i és una cosa que diem, no? Que a cada generació tenim com les nostres històries i el nostre context, i això canvia, no? Potser la nostra generació no ens costa tant demanar perdó, i potser la generació de les nostres mares és una cosa que no esperàvem, no? Aquest perdó, aquesta disculpa, perquè com els adults era qui ho sabien tot, doncs aquesta disculpa no ha arribat i aquesta reparació no ha sigut possible a vegades, i penso que ara és una cosa que no ens costa tant.
Una altra frase que s'ha dit en aquest programa, ja portem 18 anys a l'Ofici de Viure, i no recordo si va ser en Joan Garriga o algun... Aquí nosaltres parlem, Marta, per la teva informació, de psicologia i espiritualitat, és a dir, dels dos àmbits. I aleshores una frase que s'ha dit sempre és: mira, els pares, d'entrada el que hem de fer és agrair-los la vida. És a dir, primer, agraïment cap a la mare i cap al pare. Tu faries teu també això?
Mira, fa gràcia perquè és una pregunta que una persona em va fer a la presentació, no? Que havia escoltat com aquesta frase, i jo com a una psicòloga els hi vaig retornar al públic, no? Els hi vaig dir: i què en penseu vosaltres? I va haver persones que clar, per la seva història em deien: doncs sí, és possible que l'únic que li pugui agrair doncs sigui la vida, perquè després potser sento que no he rebut més, no he rebut com més suport o no he rebut més afecte. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és una cosa molt diversa de l'experiència, no? Hi haurà gent que sí que connecti amb aquest agraïment, perquè és una cosa molt subjectiva i molt pròpia, i hi haurà gent que potser no hi connecti.
Perquè torno a fer-te una pregunta que ja t'he fet d'una altra manera, no? Hi ha mares que no han donat afecte als seus fills?
Sí, hi ha mares que mai han fet una abraçada al seu fill, que mai els han dit que l'estimen, que mai els han mirat als ulls preocupades per alguna cosa que els explicava, no? Que això moltes vegades és el que diem, no? Que potser no ho han sabut donar perquè no ho han rebut. En aquest aspecte sí que fem com aquesta mirada doncs, més generacional, més del context, però sí que és cert que moltes filles tenen com aquesta ferida de dir: hòstia, és que era tan evident que necessitava una abraçada i no me la vas fer.
O no han validat les seves emocions.
Exacte. Ens han donat com molts missatges de que no hem d'estar enfades, que no ens hem de preocupar, que no hem de plorar, que això no soluciona res, i moltes vegades necessitàvem que estiguessin al costat, no per canviar l'emoció, sinó per dir: ai, em sap greu que estiguis així, estic aquí amb tu, al teu costat.
Sí. I aleshores vosaltres a la consulta veieu les conseqüències, Laia, de tot plegat.
Totalment, o sigui, al final crec que és la relació amb la mare torna a ser el mateix de sempre, que és aquesta dualitat entre la part racional, que vol entendre-la, que la vol contextualitzar, que vol veure la seva mare com una dona i no només com la meva mare, no? I la part emocional, que sent molt ferida i que diu: jo ho intento, però fins que no pugui com cuidar aquesta part emocional, seguiré sense poder pair la part racional, no? És com, són dues esferes diferenciades que s'han d'intentar com integrar, i evidentment quan falta com aquesta integració, després els resultats es veuen en les relacions, no? Perquè al final totes aquelles dinàmiques que jo he anat com mantenint amb persones que eren els meus referents, perquè al final eren els meus referents, és probable que ara en relacions sobretot molt íntimes tornin a sortir, no? I de cop jo crec que a teràpia una de les coses que fem o que intentem fer és fer molts ponts, no? Per què em passa això ara? Doncs té un sentit amb la dinàmica que jo tenia abans, perquè a vegades ens passen coses, Gaspar, que no entenem, que dic: per què em posiciono així amb la meva parella? Per què em fico així amb les meves amigues? Per què em fereix tant que una persona no pugui quedar un dia i em fereix amb aquesta intensitat, no? I és perquè hi ha com moltes coses que en el passat no es van poder digerir perquè no teníem les eines, perquè no teníem l'acompanyament, i han quedat allà una mica, no?, com en l'aire, i ara tenen una repercussió en el nostre dia a dia.
Anna?
La paraula reconciliació, l'etimologia vol dir tornar-se a unir, i moltes vegades amb la vivència amb la mare és: jo no tinc res a veure amb tu, i per tant hi ha com una separació, no? Et vull ben lluny perquè aquest model o aquest vincle que hem tingut no m'ha fet bé. algo que és poder, per reconciliar-me amb mi, poder-me també reconciliar amb tu, és poder sí que hi tinc més a veure del que em penso amb tu. És a dir, igual amb el meu fill o la meva filla cuido molt de no aixecar la veu com tu vas aixecar amb mi, però igual a la meva parella doncs sí que aixeco la veu. És a dir, hi han coses que canvien quan podem veure que amb la mare hi han molts trets comuns i que quan els puc identificar puc fer-hi alguna cosa amb allò que tinc amb mi. M'enteneu què vull dir? És a dir, que si jo em veig que no tinc res a veure amb tu, vol dir que hi han coses que projecto amb tu que jo no les reconec amb mi, però que hi són i que les veuré en el món, i que poder també la relació amb la mare de vegades la veiem amb les dones, la projectem amb la feina. És a dir, la relació que tinc amb la CAP, que tinc amb les autoritats, la meva mare ha estat una autoritat per mi. Llavors, igual no em porto bé amb les col·legues de la feina i no lliguem que hi ha un fil invisible que té molt a veure en la manera de relacionar-nos emocionalment. Llavors, quan puc veure aquests paral·lelismes, hi ha coses que poden canviar.
Ara és una feinada, tot plegat.
I tant, sí. A la teoria tot surt com molt, molt fàcil, no? I qui, si ha anat a teràpia, no ha pensat que això que li passava serien com, 3-4 sessions i estaria fet, no? Jo crec que a moltes persones ens passa una mica això, que creiem que aquelles coses que ens passen no s'hi ha de veure com em vull parlar millor a mi mateixa perquè a vegades soc molt crítica i no me'n passo ni una. Quan comencem a estirar del fil i veiem que això té com tot aquest pont, no?, amb la infància i amb el que hem viscut, doncs es porta com una miqueta més de temps, però hi ha sortida.
Mizuta Masahide. Pot ser que casa meva s'hagi cremat, però ara puc veure la lluna.
L'abús emocional, escrius, Marta, estimada mama, em fas mal. L'abús emocional és un tipus de maltractament, com ho és el maltractament físic, el psicològic, l'abús sexual, el bullying o l'assetjament escolar, el mobbing, etc. Algunes persones adultes encara senten temor de parlar del que els va passar perquè pensen que ningú no els creurà o reconeixerà l'impacte de la seva experiència. I d'altres no s'adonen que el tracte del qual han estat o són objectes és un comportament abusiu. Què és, Marta, exactament l'abús emocional per part, en aquest cas, de la mare?
El que dèiem a l'inici, no? Doncs d'aquella necessitat d'autenticitat és com que està totalment anul·lada, no? Perquè estic tota l'estona mirant aviam què puc fer, que no la faci enfadar. Sento que mi mare, com explicar-ho, com amb una sensació d'anar de puntetes per la vida amb la seva presència, no? De dir, no sé si hi haurà alguna cosa que faré que no estarà bé, i és una trampa, perquè no hi ha res que puguem fer que li canvi l'humor, no? Que moltes vegades és, sento que si faig això la meva mare estarà contenta, però potser com ha de veure doncs, amb la seva personalitat, el seu estat d'ànim, ens sentim com sense sortida perquè sento que res del que faig és suficient perquè no fa que la meva mare canviï i em tracti millor, no? És com aquest vincle més traumàtic que la persona que, de la que espero que em faci com aquestes disculpes o aquest acompanyament, és la mateixa que em fa mal.
Dius que una dinàmica abusiva en el vincle matern pot adoptar diferents formes. La teva mare et compara constantment amb altres dones de la família. Quan expresses idees o emocions no reps la seva aprovació, et jutja o et ridiculitza. Utilitza adjectius amb connotacions negatives com bleda, inútil, gandula, dolenta... Sí, això encara passa?
Sí. Sí, encara ens ho trobem a teràpia, no? Tant en les persones que ens expliquen la seva infància com persones que a dia d'avui tenen relació amb la seva mare, inclús que la seva mare s'ha fet gran i l'estan cuidant i potser encara reben els seus missatges, no?
Quan et renya per coses que consideres insignificants d'una manera molt violenta, sents que mai no és suficient, facis el que facis.
Exacte, és el que dèiem, no? Que la nostra nena interior en aquest aspecte, no? Aquella persona que vam ser a la infància, el que vol i el que necessita per sobreviure és aquest efecte, no? I moltes vegades estem com lligades en això, de dir, sento que si faig el que la meva mare espera, m'estic com traicionant a mi, i tot i així no és suficient perquè res del que faig sembla ser
però suficient. El fet de comparar una filla amb altres dones, que acostuma a passar força, per exemple, ets igual que la teva àvia. Per què es converteix en un tractament abusiu, o quan es converteix en un tractament abusiu?
Sí, en aquest aspecte és com si no veiés la persona que sóc, no? No m'està donant veu a mi, sinó només em mira a mi en comparació als altres. I normalment aquesta comparació sempre surto perdent jo, no? Hauries de ser com la teva cosina que ha tirat endavant la seva vida d'aquesta manera, no? Sí que és veritat que la comparació és una cosa que està a la nostra relació, però sí que és cert que diem que és una cosa abusiva quan és la que caracteritza el nostre vincle i es dona de manera repetida, i és això el que ens uneix moltes vegades, no? Que sempre a les nostres converses acaba apareixent algun d'aquests trets que ara deies.
Quan dius et renya per coses que consideres insignificants d'una manera molt violenta, quina seria la frontera entre renyar, que és necessària, i fer-ho per coses insignificants?
En aquest aspecte, no? Potser en aquest capítol que parlo més de les mares, doncs, on hi ha algun problema de salut mental també, prenen importància coses que potser per nosaltres no ho són, no? De on hem deixat els iogurts a la nevera es converteix en un conflicte i en un em tremolen les cames perquè no sé què he fet malament, perquè sento que és una cosa insignificant, que no importava si ho deixava a l'esquerra o a la dreta, però a casa una cosa normal i quotidiana s'ha convertit en un conflicte.
Estic posant la pell també, Anna, de les mares, tota l'estona, les mares que ens estan escoltant, que potser n'hi ha alguna que pensa, ostres, jo que em pensava que ho havia fet raonablement bé i ara veig que no,
Però nosaltres ara com adultes, és a dir, una nena i un nen davant de la seva mare té aquella immaduresa que és pròpia d'una criatura que només pot que absorbir el que li arriba d'aquells adults. Però quan hem passat l'adolescència, a partir dels 21, que entrem en l'etapa adulta, podem escoltar el que s'ha gravat i tallar, no?, tots aquells codis i aquelles creences, ens pertoca a nosaltres fer el canvi. I també ens pertoca a nosaltres aquell vincle que era molt dependent de la mare, que sense el seu suport és com que no podíem existir, ara ens toca conrear l'autonomia emocional. És a dir, que si ara d'adultes la nostra mare s'enfada pels iogurts, la manera que tindrem de respondre-hi ja en som nosaltres responsables, que no podem no anar dient com que tu no em vas donar, com que tu va faltar, doncs mira, jo que no puc més que mirar-te d'aquesta manera. Aquí el vincle és molt dependent i és com que som esclaus de la seva resposta, i les adultes que som, poder-les mirar amb aquest amor de dir el treu, doncs això s'irrita per coses que poder jo no comprenc, però accepto que ella li molesti això. Llavors, aquesta capacitat d'acceptar-la, de no lluitar perquè sigui diferent i compleixi aquestes expectatives que de nenes era normal que tinguéssim, però ara d'adultes alliberar-la, no? Aquesta mare que estava aquí dalt i posar-la a la terra.
Amb un pedestal.
Sí, sí.
Esclar, i un altre problema és quan, a més, volem canviar-la, la mare.
I no serveix, és a dir, mai podrem canviar la mare, perquè la mare porta els seus programes i és com és, i és el nostre 50%, no?, de responsabilitat de poder acceptar-la i a recollir els llegats que ens dona també en vida. És a dir, la relació amb la nostra mare, tant si està viva com morta, la portem a dintre i la podem com reparar i reconstituir en qualsevol moment de la nostra existència.
En qualsevol moment.
Jo sempre dic a les formacions que tot és reversible, és a dir, en el moment en què jo aquella realitat la pugui veure des d'una posició diferent, la vivència amb la mare canvia, i el temps i l'espai és com que de cop i volta no hi són.
I la mare ni se n'assabenta.
No, però nosaltres sí, i la nostra mirada canvia, i la nostra mirada envers el món també canvia, i per tant la mirada cap a mi també canvia, perquè és com a través teu que jo em miro també.
Sí, què en penses, Laia?
Bueno, estava pensant com en el procés de diferenciació, no? Que crec que quan fem aquest procés de diferenciació amb la nostra família, en aquest cas amb la mare, és quan puc començar a veure, doncs, coses que s'assemblen, coses que són diferents. És en aquest procés on començo a donar-me'n també de tot el que m'ha afectat en aquesta relació, i és al final d'aquest procés on probablement puc començar a veure, jo em deia, un dia presentant a la Marta, deia com que, un dia parlant amb la meva psicòloga, no, dèiem com la mama i el papa es diuen Anna i Josep, no? Que és com veure més enllà de la relació que té aquella persona amb tu i veure-la com una persona també separada de tu, que ha tingut unes vivències, unes experiències, unes coses com que l'han portat a generar també aquella dinàmica amb tu, però que aquella persona abans que tu existissis ja hi era, no? I ja portava com una motxilla. Però crec que, sens dubte, en aquest procés de diferenciació, per arribar a aquest punt, que potser portarà el perdó o no el portarà, o una reconciliació o no, primer clar, és un exercici de molta revisió, i quan tu revises una dinàmica i veus certes coses, per molts anys que hagin passat, és inevitable que et continuïn fent mal, no?
A la línia del que ens comentaves abans, Marta, tu què penses quan a consulta ve una pacient i et diu: és que jo he tingut una infància absolutament feliç, tot va ser meravellós, i per tant no cal que gratem a la meva infància.
Bueno, jo sospito, no? Quan em diuen això, és veritat com que en aquell moment ho rebo i em quedo amb el que diuen de la seva experiència, però és veritat que quan els dic que em posin algun exemple, aquí el record falla, no? Que és una mica el que passa amb el llibre, també, de dir: ai, doncs llegeixo el llibre, sembla una novel·la, sí que és veritat les ferides, però crec que no en tinc tantes, fins que hi ha un exercici amb una pregunta que et diu: a casa passava això, o et senties d'aquesta manera? I és com: ui, aquí sí que m'ha tocat, no? Llavors, en aquest aspecte és el que sento, com que quan comencem a indagar ens hi trobem.
A l'inici de cada capítol ens fas llegir cartes d'altres dones que t'han vingut a la consulta, i al final ens dones un exercici per fer quan creus que ha arribat el moment que escrivim la nostra. Deixa't sentir, què necessites expressar, dius, fixa't en quin moment les paraules surten a borbolls i quines et costa de pronunciar, què no has dit mai, quines són les que no vols continuar portant dins teu, quines són les que la teva nena necessita sentir. I aquí deus haver endut sorpreses, no?, també, per part de les lectores.
Sí, exacte, i és un exercici que els hi proposo de fer les presentacions, no?, que el llibre es diu Estimada mama, em fas mal, però jo els hi proposo que hi posarien després dels dos punts, no?, Estimada mama, i com continuaries aquesta frase. I hi ha qui dona les gràcies, però hi ha qui té ganes de venjança, hi ha qui troba a faltar i està nostàlgica, no?, i aquí em serveix com per visibilitzar totes les experiències diverses que hi ha, que una de les meves pors també era, no?, doncs no recollir-les totes, però era una por que anava a passar, perquè era evidentment impossible parlar de totes les experiències que existeixen a la relació mare-filla.
A les relacions mare-filla, filla-mare, la realitat supera la ficció?
Doncs sí que la supera una mica, en quant que a les pel·lícules, no?, moltes vegades no es parla tant de la mare en aquest aspecte, no? Sí que és veritat que, mira, justament quan estava fent com l'escriptura del llibre, va sortir com la sèrie La Messias, de les que es va parlar molt, i era com: mira, m'ajuden a parlar una mica d'aquestes coses que passen a la teràpia dins de la ficció, però sí que és cert que ens trobem similituds, a vegades supera la ficció i a vegades supera la realitat.
Estic esperant el llibre sobre els pares, eh?
Sí, m'han demanat com aquest llibre pel papa, perquè també passa.
Luis L. Hay. Les ferides emocionals tendeixen a propagar-se amb els llaços familiars fins que algú que n'és conscient atura el procés.
Que quan veiem la nostra infantesa, la nostra adolescència, i detectem tot allò que ens ha faltat i que per nosaltres era una necessitat, ara com a adultes i ho veiem, que puguem recollir-ho com a claredat d'allò que és important per nosaltres, i que hi posem aquest exercici d'oferir-ho amb molta consciència també als que tenim a la vora. És a dir, ens serveix també per conèixer, no?, que és allò capdalt en la nostra vida, en les nostres prioritats, en els nostres valors, i que ho recollim també d'allò que ens ha faltat, però que ara ho donem amb molt valor a la nostra vida.
Pàgina 93, escriu la Marta: les relacions segures no són perfectes, però el que marca la diferència és la reparació, la capacitat d'assumir responsabilitats i dir quan és necessari: tens raó, m'he equivocat, ho sento, digue'm com ho puc fer millor la propera vegada, què t'hauria ajudat per part meva. Una mare que digui això es pot reconciliar amb la seva filla?
Jo crec que és un molt bon primer pas, no?, per a aquesta reconciliació, perquè és molt dur, si no, que si jo t'estic dient que hi ha una ferida que ha sigut molt gran per mi, tu no la reconeixes, no la veus, no l'entens, sento que em començo a qüestionar a mi de si això que estic sentint potser és exagerat i el que hauria de fer és una altra cosa. Llavors, aquest primer pas de reconèixer les ferides, tot i que sigui sense intenció, és a dir: hòstia, doncs em sap greu que em diguis això perquè no era el que jo volia, però entenc que t'ha fet mal d'aquesta manera, sí que posa com molt bon primer pas.
Bueno, jo afegiria que amb la Marta ho parlem moltes vegades, el tema de que una de les preguntes que rebem molt, no, i crec que és com un bon missatge com per meva, la meva conclusió que trec, és que moltes vegades ens pregunten com, et puc dir com el que he viscut i tu em dius si és suficient o prou com per sentir-me així de ferida com em sento, no? I crec que també és un bon punt recordar que està bé sentir el que sentim, que tot i que siguin emocions incòmodes, emocions doncs, o de rebuig o d'estar enfadats o d'estar tristos o decebuts, que no passa res, no? Que són emocions que es poden transitar i que a vegades ens sentim molt culpables i ens posem molt en dubte en si han sigut prou les experiències que hem tingut per sentir-nos ferits. I crec que és important com que cadascú validi la seva experiència subjectiva, tot i que després ho pugui raonar i ho pugui baixar una miqueta a la terra, però que jo crec que és important que puguem validar la nostra experiència amb la intensitat que sigui que sentim.
També dic que si una mare ens escoltés i ens digués, sí, filla, em sap molt greu, a nosaltres ens donaria molta pau, no?, d'aquesta validació que rebríem per part seva, però que igual hi haurà alguna mare que no podrà donar-nos aquestes paraules i que la nostra autenticitat, com tu deies, Marta, no depengui de rebre-les o no rebre-les. És a dir, que si no les rebem, que ens puguem sentir per dintre igualment reconciliades amb ella i que puguem entendre que no ens ho ha pogut donar, no perquè no ens ho valguem, sinó perquè en els seus codis això no té el camí, no està preparada per fer-ho.
La Blanca Busquets, que és la nostra guionista, ha escrit la pregunta al guió: existeix la mare perfecta?
No.
Què en penseu?
Anna? Jo sóc mare de dos fills i jo no sóc la mare perfecta i jo estic preparada perquè algun dia em diguin em va faltar això, però jo sé que he donat el millor que he sabut en cada moment.
Clar, aquest és un missatge també molt important per les mares que ens estan escoltant, no? Donar el millor que saps en cada moment.
I sé que m'he equivocat, però en aquells moments no en sabia més.
No, però és veritat que podries tenir, com si diguéssim, el feedback, el retorn dels teus fills.
Sí.
Després podries millorar.
Jo ja estic en camí de millorar, no? I però hi hauran mares que no és aquesta la seva, no estan al seu programa o no estan preparades o no poden fer aquest camí de consciència, de donar-se, i aquí els hi hem de permetre acceptar que arriben i fan fins on arriben.
I també, Marta, sí que hi deu haver les mares que, tot i no ser perfectes, creuen que són perfectes.
També les hi ha, no? Que els hi costa fer autocrítica, no? I veure aquest aspecte que a vegades es pot fer millor, no? El que deia abans la Laia, no? El ser suficientment bona, a vegades pot ser com un missatge que ens dona calma, però a vegades també que no ens faci com deixar perdre oportunitats de fer-ho millor sense passar-nos a l'extrem de fer-ho tot bé i perfecte, no?
Sí, m'agradaria acabar amb l'explicació que fas a l'inici de la necessitat d'afecte i dels estils afectius a partir d'un treball que es va fer amb nadons, amb nadons quan marxava la mare de l'habitació.
Sí, aquest és l'experiment, no? on es comencen a classificar els estils d'aferrament, no? Que veiem que un vincle segur pot ser també insegur i que hi ha diferents tipus de vincles insegurs, no? I aquí quan marxa la mare, quan torna a la sala, no? En aquest aspecte, com que no li fa gaire cas, no? En comptes de ser una figura de suport, de dir, ai, m'has deixat sol, torno a tu, és com, m'és igual, perquè jo m'he quedat aquí entretinguda amb les joguines i no ets com una figura de referència per mi en aquest sentit, que em pugui donar suport o que em faci sentir més segura. O hi ha aquí, quan veuen aparèixer la mare, com amb molta ansietat, és com, menys mal que estaves aquí perquè no sabia què fer i com utilitzar aquest temps de joc i no sabia què fer sense tu, no? I aquest experiment, no?, dels tipus de vincle ens augura molt quins tipus de vincle podem tenir com en el futur, no? Sí que és veritat que és una pregunta que després ens fan molt, no? El vincle es pot canviar, no? I en aquest sentit tornem com sempre al mateix, no? Que el vincle parla de com han estat les primeres relacions i això ens dona molta informació de quin serà el peu de que em va més coix, no? Per poder-me veure més en aquesta relació, si tiro més com a ser una miqueta més evitativa del contacte o si tiro més a anar amb angoixa a les relacions.
I la relació, el que no acabo d'entendre és quina relació hi té la mare aquí, diguem-ne, no? Amb el fet que les relacions en aquest moment la persona, per exemple, sigui més evitativa.
Clar, quan es fa l'experiment s'utilitza la mare com a cuidadora principal i d'aquí s'extreuen les conclusions, no? Aquesta mare és la que ens ensenya com ens hem de relacionar al món i com el món és de segur o insegur. Si jo estic, per exemple, jugant i és un entorn segur al parc, però la meva mare no em deixa de perseguir, no em deixa cap minut sola, jo podré extreure aquestes conclusions de dir o jo no sóc capaç d'estar sola i em pot passar alguna cosa, o el món és perillós i jo no podré fer-li front a les adversitats.
Marta, ha estat un plaer, gràcies per haver escrit aquest Estimada mare, em fas mal, gràcies per la teva tasca de divulgació, també a la Laia Sabater i a l'Anna Serra Dolcet per haver vingut al programa, i Marta, ja t'esperem quan escriguis el llibre sobre el pare. Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres a l'Ofici de Viure. Recta final del programa, en Sergi Torres. Ben retrobat, Sergi, benvingut.
Gràcies, Gaspar.
L'altre dia ens parlaves del problema, ens deies, és en ell mateix la solució. I després obries la mirada cap a la vida en general, no? I és veritat que la vida, jo me'n recordo del meu mestre, l'Oriol Pujol Brutau, que em deia que la vida no és un problema a resoldre, sinó un misteri a viure, no? Jo crec que aquí, potser aquesta gran frase, no sé si la faries teva.
Totalment, sí, a més és d'una bellesa increïble, sí, és així, realment. De fet, el misteri de la vida es fonamenta en que té formes d'expressió, aquest misteri. El misteri es pot reconèixer com a misteri perquè hi ha algú que l'està reconeixent, i aquests som nosaltres. Per tant, el misteri s'extén a si mateix i creix a través de nosaltres mateixos. Per tant, negar-lo o voler-lo dissimular, jo ho visc com un atemptat a l'existència, com un atemptat a la vida. I si ens donem compte, si mirem i veiem cada instant de vida, veurem que en realitat és un misteri. Per molt que intentem entendre què està succeint, per molt que intentem preveure què succeirà, sempre al davant tenim un misteri. Inclús nosaltres mateixos encara som un misteri per nosaltres mateixos. I això, vist des d'aquesta mirada que iniciaves abans just a la secció, és fascinant. És a mi em fascina. És el que em porta a la passió de poder viure i ser jo. Si no, quin sentit tindria, no?, ser jo?
I tornant al principi, quan hi ha un problema, entre cometes, quotidià, tu ens recordaves l'altre dia, en si mateix el problema porta la solució, per tant m'imagino que no em fas escarafalls del que anomenem problemes.
Clar, hi ha un punt d'honestedat on una situació que nosaltres anomenem problemes perquè ens està reptant, és un repte, i els reptes no sempre s'encaren amb alegria, no sempre. Aleshores, quan ve una situació que t'està desafiant la teva manera d'entendre les coses, al principi és possible que no l'acullis amb alegria, però quan et dones compte que aquest desafiament et permet obrir una porta més àmplia de tu mateix davant la teva pròpia vida, no tardes gaire estona en entendre que allò és positiu i, per tant, t'obres alegrament aquella situació. Vull dir que mirar un problema com una situació de vida, en lloc de com un problema en si mateix, no té per què portar-nos directament a sentir-nos alegres. Hi ha un trànsit, podem fer un trànsit, i també és part del nostre creixement i del nostre aprenentatge.
Sergi, moltes gràcies. Fins diumenge que ve. Una abraçada.
Una abraçada, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins al proper cap de setmana.